El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen dos minuts d'un quart de deu del matí. Saludem en aquesta tertúlia del gall del monestir a la Maria Sansa, molt bon dia. El Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
I també el Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
Ens ha fallat el jove avui, una altra vegada. Sí. Però això ja ho vaig apuntant, eh?
Els joves ja fallen sempre.
Ja ho recuperarem.
Sí.
Sí, home, tot i que l'havíem de convidar a esmorzar per les prediccions que va fer de la corda.
Què havíem quedat avui?
Avui havíem quedat.
Sembla que sí, per això com que no veia queda anul·lat.
Ja,
ja,
ja, ja està.
Ja està.
Ja, si ens escolta, doncs
ja
que sàpiga que ja no recuperarà l'esmorzar que teníem pendent. Tenim dades aquesta setmana de l'Observatori Sociològic. Aviam què us sembla. Analitzem una mica el que s'extreu una mica d'aquest observatori. Diu que la mobilitat és l'aspecte de Sant Cugat pitjor valorat per la ciutadania en l'últim Observatori Sociològic. El trànsit i els autobusos urbans són les dues principals problemàtiques que hi ha al municipi, tot i que aproven i aconsegueixen una nota d'un 5,5 i un 6,4 sobre 10 respectivament. Segons l'estudi, el 89% dels enquestats està satisfet de viure a Sant Cugat i valora l'estat general de la ciutat amb un 7,3 sobre 10, la mateixa nota que aconseguia fa un any. Això és el que podem extreure d'aquest informe. Diuen que sobre la satisfacció de viure a la ciutat, els serveis més ben valorats són l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb un 7,3, el Casal Torreblanca amb un 7,2, l'Oficina de Turisme amb un 7,1. En canvi, els aspectes de Sant Cugat amb pitjor nota són el trànsit i els autobusos, com comentava. I també la neteja, que aconsegueix un 6,5, però és un 6,5 que déu-n'hi-do. Un observatori que normalment acostuma a portar dades positives en aquesta ciutat. D'altres baròmetres observatoris a nivell d'estat, de Catalunya, per exemple, normalment les notes tendeixen a ser més baixetes. Com ho valoreu? Realment reflecteix una mica la sensació que teniu de viure a Sant Cugat?
Home, jo vaig ser una participant d'aquest observatori, perquè em van trucar l'altre dia per fer-me les preguntes, però jo crec que si no t'agrada una ciutat te'n vas a viure a una altra.
Sí?
Per tant,
o la millores.
De vegades sí. No pots canviar de ciutat.
Vols dir, avui en dia jo crec que tothom podem, si volem, jo crec que sí que es pot canviar. El que passa que, a veure, jo personalment Sant Cugat penso que és una ciutat que sempre ha estat agraïda, és una ciutat, no ara, vull dir, jo fa 40, més de 40 anys que hi visc i sempre he viscut a gust aquí. És una ciutat que si vols soroll, tens soroll, perquè si passes pel carrer Santa Maria a les 12 del migdia d'un dissabte és que millor que no hi passis, no pots passar, però si t'estàs tranquil·lament a casa i no vols soroll, pues estàs molt tranquil. Vull dir que és una ciutat tranquil·la, pacífica. A mi m'agrada viure a Sant Cugat.
Coincideu amb la mobilitat, per exemple, com un dels problemes de la ciutat, Josep Maria?
Jo saps què passa? Que, per exemple, els autobusos jo no l'he agafat mai, em sembla, a Sant Cugat. I aquest és un problema que els veus passar, moltes vegades els veus bastant buits, que vol dir que no sé si l'ús o la dimensió de l'autobús, això hauria de replantejar-se, i no sé si les freqüències, clar, això haurien de dir els usuaris, jo no tinc manera. El trànsit de cotxe penso que és bastant complicadet, perquè per anar d'un costat a l'altre potser és per frenar també el trànsit doncs, de vehicles. Però has de fer unes voltes per poder passar per segons quins, traslladar-se d'uns indrets a uns altres, bastant complicats. No hi ha aparcaments així accessibles massa a l'abast dels conductors. És a dir, la gent doncs, és el vehicle de casa que fa el servei, torna a casa i el deixa, però després per deixar el cotxe doncs, no és fàcil. Jo penso que sí que hi ha un problema, però és un problema també d'estructura urbana, que penso que és difícil de refer, perquè doncs, venim d'una estructura rural petita, estreta, de carrers estrets, i que és el centre, i en canvi doncs, avui la mobilitat i el gruix de gent que fa ús d'aquests carrers doncs, és molt gran, i per tant el trànsit. Sí, en canvi, que és bo és la capacitat que tenim de traslladar-nos fora de la ciutat, és a dir, els ferrocarrils de la Generalitat, les autopistes les tenim a l'abast, tenim 50 maneres d'arribar de traslladar-nos fora de Sant Cugat a Barcelona i amb una certa comoditat. En aquest sentit és bo. la neteja que dius, jo va per barris això de les notes, és a dir, segons quins llocs deuen estar molt satisfets. Jo visc al Colomer i t'asseguro que segons quins, quines setmanes passem dies a veure el cotxe de la recollida, i quan sobretot a la tardor, quan cauen les fulles, allò pots passar 15 dies doncs, a que ho recollin. És a dir, té graus, però globalment, és a dir, la nota positiva de viure a la ciutat de Sant Cugat, jo penso que és positiva i és alta, i és còmoda i és agraïda.
Jo volia dir que, no sé si us en recordeu, la Maria segur que sí, que deien Sant Cugat del Vallès, molts l'anomenen i no saben on és. Sí, la veritat és que era una cosa que ni sabies on era. Jo crec que molts, i concretament podria dir que aquí hi ha dues persones com a mínim que hem lluitat perquè Sant Cugat fos una ciutat que valgués la pena. Jo crec que Sant Cugat, per mi, és una ciutat que val la pena i que evidentment, totes les aglomeracions tenen els seus inconvenients. Això no cap el més petit dubte. I, com deia el Josep Maria, doncs, esclar, té una estructura antiga de carrers i de tot això que intentar engolir tot el trànsit per allí, doncs ja seria molt, és molt complicat. Això venia a que es va intentar fer, però no ho aconseguim, una ciutat policèntrica, perquè sembla que tothom ha de venir al carrer Santa Maria i no sé què comprar. Dius, escolta, anem a veure si podem... Però la ciutat policèntrica, no sé si el monestir o el comerç o el que sigui, té una tendència cap al centre a centre que és impossible. Vull dir, la gent, encara que facis que hi hagi de tot a Mirassol, la gent de Mirassol, no sé per què, dic Mirassol per dir una cosa, segueixen venint cap aquí. El tema dels aparcaments, que deia també el Josep Maria, val, aquí s'han fet pàrquings, però resulta que els pàrquings moltes vegades no els hi surten els números, els problemes que tens perquè et vingui un empresari de pàrquing. Recordo una vegada que va nevar, que dius, ostres, avui sí que se m'omplirà el pàrquing, i el pàrquing seguia, no tenim, o no teníem, no sé ara, la cultura d'aparcar dins del pàrquing, o sigui, em sembla que tot ho has de poder fer al carrer, etc etc. Respecte a la mobilitat, home, és cert que l'autobús, com deia també el Josep Maria, és un tema que molts cops van buits. Jo no l'hi he agafat mai, també vull reconèixer, eh? Però també sempre van buits. Però, esclar, no deixen de fer un servei. Et veus molta gent, i ara dic perquè s'ha creat un autobús cap a Can Trabal, i dius, ostres, i passa, i seria molt més barat, molt més econòmic donar pagar-los un taxi a cada persona que en el servei d'autobusos. Però, esclar, trobes amb molta gent que fa serveis allà, etc etc, que és que si no tenen cap altra combinació, cap altra manera de funcionar. Jo, de tota manera, diria que crec que són més perilloses les bicis ara mateix, venint cap aquí, m'he vist una bici en contradirecció. I al Muriel Casals no li expliquem, pobreta.
No, i quan surts de casa i vius en una planta baixa, sí, has de vigilar que no tingui una bici per dalt de la vorera i t'atropelli al sortir de casa.
O sigui, que el trànsit pot ocasionar, evidentment, que ja ho arribes a acceptar, una nosa, però les bicicletes, per mi, segons quines bicicletes, sí que penso que poden ser perilloses.
Però s'ha multiplicat molt, eh? És dir, moltes nanos, vull dir, sí, que els porten, sí, a l'escola amb la cadireta darrere de la bicicleta,
però
i s'ha...
No és, jo crec que no és... El trànsit a Sant Cugat no és un problema... Dic a Sant Cugat perquè és el que conec més, eh? No és un problema tant del trànsit en si com de l'incivisme en el trànsit.
Evidentment.
Perquè que no et parin a zona a Pas Cebre, te'n trobes molts de cotxes, molts.
Sí, però també te'n trobes molts que paren, eh?
Sí, però te'n trobes molts que no paren. I les bicicletes, la circulació és el mateix que dèiem abans de la neteja amb els gossos. La culpa no és dels gossos, és dels amos dels gossos. I les bicicletes, l'incivisme de circular, sí, pel carrer que sigui a tota pastilla, doncs, home, potser que ens ho fem mirar tots
plegats. Jo crec que ens falta més implicació de la societat.
Jo pregunto si està regulat això aquí a Sant Cugat, a dir, en general, de les bicicletes que puguin anar per la vorera, que puguin anar a contradirecció, perquè jo no he vist mai un guàrdia urbà que parés una bicicleta per dir-li que per allà no podia passar.
Sí, jo sí que ho he vist, i hi ha gent que ho ha patit, perquè hi ha restricció de gent que conec que ho ha patit, volia dir. Restricció a la zona peatonal, sí que està regulat, amb els horaris comercials no poden passar, no haurien de passar bicicletes. Ja, és el que no sé. L'altre dia vaig veure una noia, una senyora, que anava a un per hora per no baixar de la bicicleta a les 5 de la tarda, que no es pot passar amb bicicleta pel centre peatonal. havien entitzat. Clar, dius, senyora, caurà de la bicicleta, si no porta velocitat, vull dir, anava fent malabarismes per aguantar-se. Pots passar amb la bicicleta baixat o baixada de la, de la bicicleta i portar-la pel mig, això no hi ha problema. Però és un tema que els plens municipals a l'audiència pública tendeix a aparèixer. Clar. Les bicicletes, vull dir que és un... No sé com se solucionarà. Aquí sent quan vam acollir el Congrés de Bicicleta algun any, que és a nivell europeu, i el que sí que s'estranya era una valoració que feien de com les ciutats havien dissenyat el parc de bicicletes en països on tradicionalment no hi ha circulat i que per tant ara es troben aquestes problemàtiques i que veiem reflectides, per exemple, als plens municipals, en com han de conviure, si és un model segregat en el que han d'anar separades, o el model europeu que funciona, que és que no hi ha segregació entre cotxes i bicicletes, però hi ha una consciència entre els que porten la bicicleta i els que porten el vehicle que permet la convivència òptima. Aquí falta potser educació, que és el que també demanava.
Jo crec que és un problema de civisme i d'educació total, perquè jo ara no vaig a treballar, però quan anava a treballar em trobava pel vial de Mirassol, que hi ha un carril bici fantàstic, bicicletes pel centre per on passen els cotxes, vale? Per tant, havies d'anar al pas de la bicicleta. Per les carreteres de cap al Baix Llobregat, ple de ciclistes teòricament professionals, sí, amb uniforme, que marxen en grups de 3 i de 4 pel mig de la carretera.
Però encara de dos en dos està permès.
Pot.
Ara
està
de
permès.
Dos en dos està permès.
Està permès, està permès.
I és xerrant, eh?
I és d'alguna manera doncs, com una mesura de protecció del ciclista. Està, és així, abans anaven doncs, un darrere l'altre, sí, perquè estava marcat així.
Jo no sé si està permès o no, però quan te'n vas a treballar a les 7 del matí i et trobes un grup de ciclistes a la velocitat dels ciclistes, francament sí, no et fa massa gràcia.
I els ciclistes quan passen pel seu carril i troben una quantitat de vianants que sembla com si fossin seguissin el carril bici com a vianants que no respecten també, sí, que allò és reservat per les bicicletes, això ho trobem moltes vegades. Vull dir que...
Això no ho has vist en països com Dinamarca o Holanda, suposo perquè tenen una tradició d'anar amb bicicleta, sí, perquè tenen semàfors per les bicicletes en els carrils, però aquí suposo que amb el temps ja ens hi anirem acostumant i hi anirem aprenent, diguéssim. Però hi ha un cert mal comportament de tots.
Però aquí a Sant Cugat fa moltíssims anys, vull dir, quan jo era petit o jove, que sigui, hi havia unes plaques de les bicicletes. Les bicicletes estaven matriculades.
Abans es portava,
no sé,
es feia...
No sé quants milers d'anys fa d'això que estic
explicant. No fa tants anys.
I portaven una placa, i llavors sí que podies, diguem-ne, multar el del vehicle, però és que ara sembla un apòsit, una...
Tema assegurances, per exemple, resultat civil, que això tampoc no acaba de funcionar, i el que passa normalment quan hi ha un accident és que acaben anant a judici perquè...
Jo havia pensat aquests dies amb el cas de la Muriel, sí, Casal, doncs, sí. Aquest noi, dir, qui paga l'accident? El ciclista, si és que té la culpa, o ella, que doncs, potser imprudent, o el que sigui, però no hi ha assegurança. El cotxe és bueno, hi ha hagut una... paga l'assegurança si hi ha un perjudici a tercers, no? És a dir, i en canvi la bicicleta no hi és aquesta assegurança. No, estem, bueno, hi ha un element aquí de civisme que és general per tots, pels ciclistes, pel ciutadà, pels cotxes, per tot, que això doncs és molt millorable. L'altre és el model que tenim de ciutat, és a dir, parlàveu doncs, de la concentració al centre. Home, és que s'ha fet una ciutat extensiva, s'ha fet una ciutat que diem, per què el comerç se centra aquí? Però és que no hi ha locals comercials en els barris nous. Que hi ha hagut a Sant Cugat...
Home, jo ara quan surti d'aquí m'aniré a comprar al mercat a Mirassol, vull dir...
Sí,
sí, però doncs, jo intentar. Vull comprar el Colomer, no hi ha ni una botiga, ni un res. Vas cap a... Bueno, inclús a Mirassol hi ha els centres comercials, però botigues no n'hi ha. Vull dir, és un tipus de model. S'han fet pisos, blocs de pisos, però no s'han fet locals comercials, ni s'ha incentivat això. S'han incentivat els centres comercials i s'ha incentivat el centre i punto.
Però
I
quan jo vaig venir a viure a Sant Cugat fa més de 40 anys, ja ho vaig veure, això, diguéssim. i per això me'n vaig anar a viure al centre del poble. Perquè era l'única manera que els meus fills anessin al col·le caminant o que anessin al club muntanyenc caminant. Clar, si te'n vas a viure a Valldoreix o segons quines zones de Mirassol, pues no tens botigues, és evident.
Però això és un problema de model de ciutat. Jo critico el model aquest de ciutat.
Jo puc dir que a la Bonanova, per exemple, per anar a comprar havien de baixar a Barcelona, bueno, al centre.
Baixar a Barcelona.
Baixar a Barcelona.
Quan jo vaig venir a viure aquí a Sant Cugat fa més de 40 anys, els alumnes que volien fer batxillerat també havien de baixar a Barcelona, perquè no hi havia cap institut de cap mena.
No, ni hi havia sastreries.
Ni escoles.
Ni
home, sastreries sí.
Només hi havia el Bargalló.
El Güell.
Alguna cosa deu fallar de la cosa comercial? Jo no sé si això també està valorat en l'observatori. No. El canvi continu que hi ha de locals comercials que sí. obren i tanquen. Aquest és un problema, s'ha de veure, suposo que són els lloguers que paguen. Però és constant i després, doncs, bueno...
Aquí hi ha intervingut l'Ajuntament, per exemple, amb el centre, quan van fer, diria que era en l'època del Lluís Recoder, una demora d'un any per instal·lar el que deien locals freds al centre, és a dir, negocis freds com immobiliàries o bancs o així, sembla que va haver-hi una moratòria d'un any o dos anys.
Clar.
Per estimular altres tipus de comerços, però és veritat, i això ho comentem tots, i s'ha comentat també que ha preocupat a partits, al consistori i partits polítics, perquè no funcionen els models. Hi ha botigues que durant un any, mig any, canvien... I això que, insisteixo, això passa una mica com a Edimburg, la Royal Mile, que és aquell carrer que creua tota la ciutat i que només hi ha negoci en aquell carrer.
Jo una vegada hi vaig perdre una filla en aquell carrer, que tenia 5 anys, i la feina que vaig tenir trobar-la.
És una milla, vull dir que és llarg i allà es concentra tot. I tothom vol posar allà el negoci perquè lògicament està ben entitzat. I es concentren,
jo no sé si això l'Ajuntament hi té manera d'intervenir doncs, o no, eh? És a dir, al carrer Santa Maria hi ha 3 o 4 òptiques que dius, bueno, jo no sé si totes tenen vida, una costat de l'altra, quasi. Quatre.
Sí, n'hi ha dues de noves, diria, però hi ha algunes que es mantenen.
Quatre cantons, que és allà mateix. I
ara jo sempre penso, quantes il·lusions perdudes en cada botiga que tanca.
Sí.
Perquè...
Són franquícies, la majoria.
Sí, però deuen pensar que això funcionarà, que sí, això no sé què, passa un dia, passa un altre dia, allò no funciona, i al final, vull dir, quantes il·lusions perdudes i quants calés perduts. Diners.
I encara no sé, ara no tinc massa dades concretes, però el tema, per exemple, a Barcelona, que s'hem vist a molts barris la cessió de molts locals de tota la vida a comerços xinesos, sí. Aquí... jo crec que ho hem vist molt poquet amb algun bazar a petita escala, sí. Que crec que Sant Cugat no seria el paradigma, però també és una de les de la transformació a moltes ciutats, és a dir, negocis que han tingut famílies o que han tingut, sobretot els bars, que han tingut molts anys una mateixa família, sembla que és un negoci que ja no interessa, entre cometes, els autòctons, i agafa gent de fora. Una...
I això sap greu, perquè allà al carrer Santiago Rossinyol hi havia una senyora que venia grans. Mm. I era una botiga d'aquestes de tota la vida. Clar, la que es va morir la senyora, ensolciar la casa a terra i...
I el que venia escombres i el que...
Exactament.
Encara es manté la cistelleria d'allà al
carrer. De l'Àngel de l'Orell, sí.
Exacte.
O fins que es mori la Maria Àngels.
Sí.
Perquè ella obre l'hora que vol i tanca l'hora que li dona la gana.
No, tu creguis que de vegades falla els assaigs per si ven una cistella, dius, ostres, tampoc n'hi ha per tant.
Tampoc, i veus una aglomeració de clients allà dins.
Allò deu ser local propi, entenc.
Sí,
perquè és...
amb l'habitatge dalt, no?
I la fusteria darrere.
La fusteria.
Pensa que era una de les famílies amb més possibles de Sant Cugat, i suposo que continua sent, eh?
Sí. Però n'hi queden molt poques d'aquestes, i a més dius...
Sí, però està condemnada a morir.
Si el local no fos propi, allò no s'aguanta.
Allò es morirà.
No, és que...
Saps quan?
No paga lloguer.
Exacte. O sigui que hi ha coses d'aquestes que és impossible de mantenir la tradició aquesta.
Bueno, depèn. Per exemple, jo recordo els Gutiérrez, que ara ja han tancat totes les seves botigues. Tenien tota una cadena de botigues, i l'avi Gutiérrez, el pare, sempre deia que Venia més si posava una botiga de la mateixa...
De la competència.
Quatre portes més avall.
Quatre portes més avall. Sí, i es feia l'autocompetència ell mateix, i ell sempre deia que era un bon negoci.
I després tenim aquesta tendència dels forns de pa i pastisseries que ha crescut.
Jo no sé si la manera... gent menja tant pa. Ja.
Jo no se podia ocórrer mai fer la competència amb un aliment tan bàsic com el pa.
Però és que són els que aguanten, a més, aquests negocis, perquè el Turris o gent que ha vingut de Barcelona
s'han muntat allà, Sí, però han fet nuclis d'atracció comercial,
sí,
entre el Turris i l'Ametller i el Crustó i el Segarra Fornet. Hi ha un tros de barri que ha crescut, diguem-ne, de clientela comercial.
Sí, és veritat. Bueno, jo d'això no n'entenc gaire.
Recordar al començament com a França, no? Les boulangeries que estan a tot arreu i n'hi ha 50 al mateix carrer.
I veies a tothom amb el passot al braç.
Sí, sí. Més coses de l'Observatori. Va, notes de l'equip de govern. Aviam què teniu en ment.
Ja ens dirà, jo sé el que li vaig donar i no t'ho diré.
Diu, el 90% dels encastats coneixen l'alcaldessa, Mercè Conesa, la seva gestió li mereix una nota de 6,6%, del 6,6, és molt similar al que rep l'equip del govern, que és un 6,3. Pel que fa als grups municipals amb representació al ple municipal, només el govern aprova i suspèn tota l'oposició.
Aquesta pregunta no me la van fer.
El pitjor valorat, no, però ara et dic com et van fer la pregunta. El pitjor valorat és el PP amb un 2,3, seguit de Ciutadans amb un 3,3, el PSC amb un 3,8, Iniciativa amb un 4,2, la CUP amb un 4,5 i Esquerra Més amb un 4,7. L'enquesta no ha preguntat directament sobre la tasca del grup municipal de Convergència, sinó que els ha demanat una valoració sobre el govern municipal. La pregunta és, entenc que devia ser genèrica...
La pregunta era, com valores l'alcaldessa Mercè Conesa i com valores l'equip de govern? I a l'equip de govern, que jo sàpiga, només hi ha Convergència i Unió, antiga Unió.
I no, no et van preguntar sobre l'oposició concretament?
No. L'antiga Unió, que ja no és Unió, però que hi ha 3 o 4 regidors que eren de l'antiga Unió.
Van marxar.
Vale. Jo crec que la pregunta, no sé com està fet això, però no crec que la gent deu conèixer justíssimament no la figura de l'alcaldessa, sinó les obres de l'equip de govern. I evidentment de l'oposició jo crec que s'han mogut molt més.
Per la marca genèrica... Aquí et trobeu més que no pas l'actuació d'aquí.
Jo no fer que a menys a mi no em van preguntar si coneixia els equips, a l'equip de govern sí, però l'oposició no.
Jo vull entendre que devia ser un lapsus en aquella enquesta.
Ara una perversió...
Era telefònica, oi, Maria? Mm.
Una perversió d'aquest d'això és que si ho han carregat l'Ajuntament, si l'Ajuntament és de Convergència, doncs l'altre mira de fer-li el gara-gara. O sigui, aquests estudis jo no sé segur si són absolutament neutrals, depèn de qui te'ls encarregui.
Jo el que veig difícil és que la ciutadania de Sant Cugat, si és una enquesta genèrica, doncs, com deu
anar... Un univers de 1.000 van agafar.
Sí, per tant, és ample. Que la gent sàpiga quines posicions va prenent l'oposició en un ple, amb uns reptes de la ciutat. Coneixen, en general, doncs, la gestió de l'Ajuntament, i per tant, al capdavant hi ha una senyora que es diu Mercè Conesa, que és molt coneguda, i per tant, doncs, la valoració doncs, és la que és. Però pensar doncs, que si el PP o Ciutadans, si a aquesta gent li preguntés si vostè sap alguna iniciativa de Ciutadans, o el PP quantes mocions o quantes n'han rebutjat, o quan... Vaja, aquí sí que suspendrien els ciutadans, no els partits.
Per experiència pròpia, que ja feia més de 8 anys que continuava l'Ajuntament però que estava a l'oposició, que no estava al govern, i presidents d'entitats del poble encara em preguntaven, i ara què hi feu a l'Ajuntament?
Clar.
Això, vull dir que no...
Sí, sí.
Doncs una altra dada, aviam si creu que també identifica correctament com és la ciutat o no, diu que segons les dades de l'Observatori el 30% dels preguntats s'identifiquen amb l'esquerra política, enfront del 21,25% que són del centre i el 17,68% del centre esquerra. Creu que són, això es reflecteix, reflecteix correctament com és la ciutat?
I què hi posen dins d'aquestes... Què hi posen
això
dins
ja és
de l'esquerra o dins
més,
del centre-esquerra?
Però això és potser encara fila més prim que no pas preguntar per un partit, perquè l'acció de cada partit potser és difícil,
que,
però la ideologia de cadascú...
Jo és que em sembla que una vegada ho comentàvem, no sé si era aquí, difícilment trobes a ningú que digui que és de dretes.
Sí. Uh-huh.
I si et pregunten com et valores, esquerra, centre-esquerra, tothom és el centre... centre-algú.
Tothom és progre.
I d'esquerres, jo m'he trobat amb gent que diu que és d'esquerres, l'altre dia en un debat a la televisió el Lluís Llach fent una defensa de les polítiques d'esquerres i no sé què fa on està, doncs, si fa una defensa de les polítiques d'esquerres. O sigui que la gent no sé si sap massa bé on està, diguéssim.
Doncs aquest estudi ha estat elaborat per l'Institut Opinòmetre i ha costat uns 59.000 euros anuals, que inclou tres onades, la de novembre, gener, que és la que hem conegut, i la del juliol.
Et volia fer una pregunta, perquè sí. M'has dit 30, 21 i 17, i la resta dels altres 30 són de dretes, o no saben, no contesten, o...
Doncs bona pregunta, això li, li pregunto. No, 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 deu ser l'observatori...
Perquè si dius que l'altre 38 que queda són de dretes, i llavors la cosa començaria...
Tens tota la raó, perquè això ho preguntaré a la redacció...
No suma el 100%,
perquè això. Què és el que passa, o a l'observatori no apareix reflectit, o són nosaltres que ho apunca, que ens ho hem
passat.
No podria ser. Però ja ho preguntaré, perquè tens raó, ara quan ho acaba de llegir, dic que em deixo alguna cosa, és que és...
Et falta una part.
Sí, sí, no, no, és... El 30% Esquerra Política, enfront del 21,25% que són del centre, 51, més el 17,68% del centre Esquerra.
Falta, queden 32.
Aquí, falta un percentatge.
Falta un 32 que ha de ser centre dreta i dreta, entenc. Seria la forquilla, no, àmplia? Doncs ja ho preguntaré després a la redacció.
Molt bé, molt bé.
Doncs això són dades de la ciutat que hem comentat i que valia la pena una mica fer anàlisi amb vosaltres. Tenim d'altres dades... optimista, fem un salt, agafem el pont aeri i anem fins a Madrid un moment. Es mostra optimista Pedro Sánchez amb les primeres rondes que ha fet, en aquest cas doncs amb coalició Canària, Izquierda Unida i Compromís, que sembla que són les forces que se senten doncs més positives a l'hora de tirar endavant un projecte conjuntament pactat amb el Partit Socialista. Li queda camí encara. Com heu valorat el fet de finalment el rei proposés a Pedro Sánchez per el procés d'investidura?
És que crec que no ha tingut cap més remei, perquè si el Rajoy es anava negant a iniciar aquest procés... Jo el que crec és que estic bastant convençuda que el Pedro Sánchez, em sap greu dir-ho, però no se'n sortirà, però anirem a unes altres eleccions. Però l'única manera d'anar a unes altres eleccions, tal com està la composició de l'estat espanyol, és iniciar el procés d'investidura. Si no, no podem anar a unes altres eleccions, podem estar així 4 anys.
Amb el discurs que va fer, diria que va ser dimarts, quan després d'explicar doncs, que acceptava l'encàrrec del rei Felip VI, va ser molt contundent amb Mariano Rajoy i tancava definitivament qualsevol opció a aquest pacte.
És que jo crec que no hi ha sigut mai aquesta opció, ha sigut en els mitjans de comunicació.
Però d'una banda ha dit que era conciliador i que buscava els grans pactes generals, que això sí que havia d'entrar al Partit Popular, però a mi el que em va estranyar, ho vaig sentir en directe, la compareixença que va fer, i em va semblar molt, molt, molt contundent amb el PP i amb Mariano Rajoy en extrem, sense oblidar que va ser el partit més votat de les eleccions.
Sí, però si després no es responsabilitza de que ha sigut el partit més votat i no vol començar el procés d'investidura, és el seu problema. Això és el que dèiem l'altre dia, si durant 4 anys ha estat negant el pa i la sal a tots els altres grups polítics, ara ningú li donarà la mà.
Clar.
No, jo penso que estem en un carreró encara, doncs, no dic sense sortida, però això estem a la prèvia d'un altre moment polític que serà segurament unes noves eleccions. No quadren els números. I penso, estic d'acord amb la Maria, que l'acceptació per part de... o la proposta del rei i l'acceptació de Pedro Sánchez és desencallar el procés.
És de responsabilitat política.
És de dir, escolta, això no pot ser, si més no, doncs engeguem... I tot i així, el calendari que es marca diu que si hi ha eleccions ens n'anem al juny, estarem mig any amb un govern provisional, amb un govern corcat per dins de corrupció, inestable del tot, amb guerres internes, que això... per, bueno, ja no, no, el país no sé si es pot aguantar, és a dir, amb un executiu que no té iniciativa, capacitat d'iniciativa, ni per fer ni per desfer. Per tant, doncs, l'important ara és que hi hagi un debat polític molt potent. Jo penso que Pedro Sánchez s'hi jugava també a la seva pròpia carrera política. Pedro Sánchez s'aguanta durant un mes, tindrà l'oportunitat de fer el discurs de precampanya electoral que li durà anar força bé. Però, d'entre els problemes també que té amb els barons i interns a nivell de no té la llibertat, les mans lliures per poder pactar i per poder negociar. I per tant jo penso que és impossible quadrar els números entre Podemos i Ciutadans. No hi ha manera, si s'exclouen mútuament això no surt, i per tant, bueno, o és molt valent Pedro Sánchez, que diu tiro pel dret i agafo un govern ni que sigui provisional durant un temps progressista d'esquerres i tiro endavant, a partir d'aquí doncs hi haurà noves eleccions i s'aclarirà el mapa polític, o doncs ens passarem 3 o 4 mesos parlant de política ficció, i aquí doncs això ens surt perdent tota la ciutadania.
Jo volia dir, des del meu punt de vista, evidentment, que el Rajoy ha perdut una oportunitat, vull dir, no acceptant el poder fer un discurs final d'investidura, el fa sortir per la porta del darrere. O sigui, ja ni el rei ja no li va proposar això, el partit ja, bueno, el partit el té trinxat a València i no sé què, no sé quantos, i ha perdut una oportunitat d'uns minuts de glòria de poder-se lluir amb un discurs d'investidura o el que sigui, per perdre. En canvi, el Pedro Sánchez, que ho tenia molt fotut, perquè jo no sé com va ser capaç d'ensortir-se'n amb el Congrés de l'Assemblea, aquesta, el que sigui, de territorial.
No, ni un Congrés ni una Assemblea.
Bueno, amb el que tu diguis, que ja sé que d'allò ho tenia fotut. I en canvi ara té una oportunitat. I crec que aquesta oportunitat, a més, ell dona un vigor, dona una alegria, i bueno, no sé on anirem, però com a mínim estem contents, perquè amb el Rajoy semblava més aviat que anàvem amb unes soltes, amb un enterrament. Aquí, clar, ara què passa? Dius, no hi haurà lleis, és que esclar, l'assumpte també és que en el Senat el PP té majoria. Uh-huh. O sigui, si el govern, jo crec que ja funciona, anem menjant i coent el dia a dia, mentre no alteris res, doncs els funcionaris segueixen fent la seva funció i el govern segueix funcionant, la governació segueix funcionant, per lo que serveix és per tenir unes lleis, per variar les lleis, per donar-li iniciatives, però mentre no li donis iniciatives, encara que sigui per la pròpia inèrcia, jo penso que això ja anirà fent. Ara, jo crec que el truco del on penso que el Pedro Sánchez tindria que d'allò és o que s'abstingui, o fer una aliança amb Podem i que s'abstinguin els de Ciutadans, o fer un pacte amb Ciutadans i que s'abstinguin els que... O sigui, jo crec que no ha d'anar tant, bueno, ell sabrà, però penso que no ha d'anar tant a que vagin els tres, Ciutadans, Podem i ell, que això ja has vist que és inmiscible, vull dir, no, és com l'aigua i l'oli, o bé dir-li, espera, tu, si voleu que es governi el país, tu et pots abstenir, i llavors ell que triï si vol anar més cap a la dreta o anar més cap a...
Però, Pasqual, aquí hi ha una cosa que tu insinuaves també, és a dir, això encara que sortís bé la composició de govern, sí, hi ha un Senat que té bloquejat totalment la dinàmica.
No us heu omplert la boca tots els altres partits polítics de dir que el Senat no serveix per res i que s'havia d'abolir.
Pues mira,
no serveix per res.
Sí,
no,
sí, però s'ha d'abolir.
Sí, sí, no.
Mentre
per
existeixi,
però...
doncs
en el cas d'una reforma com
constitucional...
Ho va dir el Pedro Sánchez, que va ser un dels 5 punts que va dir que s'havien de combatre, entre ells el procés separatista, el desafiament, va dir, de Catalunya, i l'altre va remarcar una altra vegada el tema del federalisme, i això és canviar la Constitució, i això és el Senat, que si no estan a fer eleccions no es renovaran dos terços
d'aquest
Senat.
I això es ve de comptar amb el PP.
I per tant això no té sortida. Això no té sortida. Llavors aquí aguanten els dos grans. Hauríem de partir de que els resultats electorals és una derrota del Partit Popular, una derrota del Partit Socialista, i dos partits que estan a l'espera de ser alternativa, tant per la dreta com per l'esquerra. I aquí hi ha uns interessos també electorals pel mig. És a dir, això no acaba de sortir... pel model de país que cadascú té, però a la vegada doncs, Ciutadans està a l'espera de poder doncs, guanyar l'espai del PP. si hi ha unes noves eleccions, i a Podemos està doncs, esperant també el salt d'agafar doncs, de l'esquerra. I per tant, això fins que no arribem en aquesta prova del nou, que és les noves eleccions, doncs hem de passar aquest quilòmetre o aquest mig, 6 mesos patint i anar fent doncs, bullir l'olla doncs, amb debats de que al final doncs, sabem que no ens porten enlloc.
També es pot confirmar una altra cosa amb unes noves eleccions, que continuï la fragmentació, és a dir, que torni a haver moviments de vot però que el resultat final sigui el mateix.
Sí, però...
Sí, és un repte. A veure, sí. És un repte. Pot haver-hi un altre repte, i és que el PP canvi de cap de llista, que es faci menys... autista, diguéssim, un cap de llista més obert i que gestioni les coses d'una altra manera.
Sí, però hi ha processos judicials pel mig, Maria, sí, que sí, serà no, molt difícil. El canvi de lideratge del PP penso que és inevitable. Sí. Penso que
a mi m'és igual, si desapareix em quedaré tan tranquil·la. Vull dir.
Però com a partit està tocat però de dalt a baix. Sí. Difícilment això és un cadàver que difícilment ressuscita. Per tant, doncs aquí, i els poders fàctics, que també això ho saben i observen, aposten per un recanvi del lideratge de la dreta.
Aquest dona el per fet, però el que no sé si li costarà és refer tot el partit.
El que passa que jo crec que els hi ha punxat, els poders fàctics els hi ha punxat el recanvi per la dreta.
Sí, ha fallat. Perquè encara doncs, hi ha hagut això, la inèrcia doncs, ha confiat més en el PP, van dir d'això és més segur, i en canvi doncs, Ciutadans no ha acabat de fer... Però amb la nova situació i amb tots aquests processos que deia judicials que hi haurà pel mig, estic segur que un partit doncs, que estigui net, de moment, net de...
I perquè no ha governat mai.
Perquè però... no ha governat, doncs, té les opcions.
Fa l'efecte, per exemple, amb el tema de Convergència, que també té un cas complicat, el tema de la família Pujol pel mig, i jo crec que això ha desgastat moltíssim les eleccions a aquest partit. Sí que tenen aquella perspectiva de renovació, inclús integral, que comentàvem i feien broma un dia, que inclús canviar les sigles, doncs, com ho farien, i si es mantenia o no, vull dir que almenys sembla, des de fora que hi ha com aquesta intenció de canvi o de refundació, perquè és que
més fàcil.
Sí, però... una de les persones que va començar el partit doncs està relacionada amb fets molt greus.
Sí, però Juanmi, no van voler arribar a unes noves eleccions perquè les veien venir,
Sí, però...
I a última hora doncs van optar per dir, bueno, marxa
però
tu,
també.
Perquè... Tots. Sí, però a partir d'aquesta doncs, situació interna de partit, unes noves eleccions a Convergència no li haguessin anat gens bé. Ja.
Però jo el que et dic és que malgrat que segurament els casos que té el PP a tot el territori espanyol sumats, segurament deixen entreveure doncs, una debilitat molt, molt gran, però no sembla que hi hagi una intenció de refundació d'això, sinó canvi de nom, de cares, potser sí, però refundació...
No, la refundació ve des de fora, ve per l'alternativa de partit.
L'únic que hem vist és que li han tret la subvenció a la FAES. Això és el primer que ha passat. No sé per què, si és ja que realment en Rajoy i Aznar ja han trencat peres definitivament.
I el gurú ha plegat. El gurú del Mariano Rajoy,
el marit del...
Sí.
No me'n recordo de com se diu ara el nom.
Ariola.
Sí, el marit de Ariola, jo no recordo. Jo volia dir dues coses només. Una, la posició dels catalans respecte al Pedro Sánchez. Clar, per una banda, el Pedro Sánchez pràcticament es va... Bueno, al Pedro Sánchez li van tancar les portes als barons o el que sigui, parlant de la unitat d'Espanya i de no sé què, no sé quantos, i per tant ell va repetir mimèticament el discurs, i això sembla que tant a Democràcia i Llibertat com a Esquerra Republicana ens tanca les portes a poder pactar. Però jo m'imagino que alguna cosa deuen estar parlant, perquè
la
si
setmana
no,
que ve.
No,
la setmana que ve toca parlar.
És que si no ens quedem al marge, i tampoc ens interessa quedar-nos al marge de la política espanyola, crec jo, en aquest moment.
Clar, però si tu tens 17 o 10 a escons i vas de xulo i dius que jo no donaré el vot a favor ni del Rajoy ni del Pedro Sánchez, per què he de parlar amb tu?
Bueno, a veure, de vegades són postures que no sempre van acompanyades dels fets. Però bueno, i l'altra cosa que us volia dir és per què ha sortit ara el PET de València? O sigui, a qui li ha interessat? A veure, és casual que hagi sortit ara precisament totes les corrupcions a València, que és tot un ajuntament sencer.
Bueno, i la de Madrid, la de l'aigua i la del Canyete.
Però per què havia passat
mai? Per què ha sortit ara?
50 regidors i exregidors de l'Ajuntament, ara ja no sé ni com dir-ho, perquè ja no es pot dir
investigats.
Jo penso que és una explosió controlada, tot això,
sí?
Però
i provada. I per què?
Va, és un conjunt
aquesta de... la pregunta.
Les forces vives o els poders fàctics que dèiem funcionen, eh? És a dir, el Bárcenas surt i ara doncs tot el tema dels ordinadors, la Cospedal directament, és a dir, aquí hi ha unes ganes de fer petar el PP, vull dir, i preparar una alternativa al marge, perquè no hem vist capacitat de regeneració, que deies. Jo penso que aquí no hi ha capacitat de regeneració. I què va passar amb la UCD? Vull dir, hi ha moments en què els partits doncs, són hegemònics...
Aliança Popular.
I cauen.
Sí.
Aliança Popular, es va el senyor Millán Mestre, que ara despotrica del PP a tot arreu on va, era el guru d'Aliança Popular.
Sí, sí, sí.
I...
Però jo no sé per què ha sortit ara, dius, bueno, perquè algú vol dinamitar, però seria algú de ciutat... A qui li interessa? Qui prodest? A qui li interessa? Quin benefici es treu de...
Però per què va interessar en el moment concret que sortís el tema dels Pujol,
home,
per exemple?
Sí, però això sí que ho tinc clar, no?
Bueno, sí, és el mateix, hi ha una manera de dir-nos aquí això, o reforma o s'ensorra, i doncs hi es posa la bomba a dins.
Però la bomba aquesta la poden posar els socialistes.
Quan va ser l'última reunió?
O és d'interna, és interna.
Quan va ser l'última reunió del grup Barenberg?
Ah, sí, no fa gaire tampoc. Sí, que ja la reina es veu entre aquests.
Sí. Va saltar lo de Grècia després d'una reunió del grup Barenberg, i ha saltat lo de València després d'una reunió del grup.
Sí, clar, no sé què es pot lligar. Sí, els poders fàctics, tu estàs dient que són els que dirigeixen el món, i no sé si són tan importants, vaja.
Doncs ja gairebé en un tres i no res ens plantem a les 10 del matí. Avui comença el carnaval aquí a Sant Cugat, que tindrem... tres dies i mig d'activitats.
Esperem que no
plogui,
no?
Esperem que no plogui. Ara va ploure el Maresme cap amunt,
sí.
que estava... Era notícia, sí. Amb les fotos del radar a tot arreu. Esperem que... No sé si us disfresseu o no.
No, jo hi vaig tot l'any disfressada.
Sí, tot l'any.
Jo vull fer un últim apunt d'això dels poders fàctics. Us recomano que llegiu un llibre de la Agatha Christie.
Cullera.
Que es diu Los Cuatro Grandes.
Ah?
Que són els que manen en el món, i fixeu-vos que aquest llibre fa quasi 100 anys que va estar escrit, eh?
Doncs amb aquest apunt ho deixem. Gràcies, Maria Sansa i Josep Maria Balcells i Pasqual Dosso, per haver vingut un dia més a la tertúlia de Cugat.cat.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Els deixem ara amb la Carme Reverti i l'equip del Sant Cugat a Fons. Fins demà, siguin feliços.